policies que estan a la primera línia. Ho descrivim, i aquesta primera línia de policia, hi ha tres furgonetes a darrere preparades per actuar, si fos el cas, que han de tirar avall, i el que també ha passat ara fa res, un parell o tres de minuts, és que s'han posat en guàrdia la unitat de policia encarregada de les pilotes de goma. O sigui, veiem 2, 4, 6, 8, 10, 12 agents en aquests moments amb les escopetes de pilotes de goma preparats, però estan lluny, estan 40, 50 metres enrere en una tercera fila d'agents. Ho dic perquè és aquesta situació creixent de tensió que va més. Sí, fa 25 minuts s'han posat els cascs, hi ha hagut altres objectes que han anat caient, en aquests moments es preparen els que porten les pilotes de goma, i és el que vam anar relatant, sobretot dilluns i dimarts, que ahir no va passar absolutament res d'això. Arriben radicals, es posen a la primera fila i comença a haver algun encaputxat, gent amb la cara tapada, primeres banderes franquistes, i això anirà evolucionant, ja veurem de quina manera.
Per entendre'n, Jordi, els manifestants, entenc que a la primera línia estan enganxats en aquesta barrera de tanques que s'ha anat fent cada dia, no?
Sí, exactament. La diferència d'ahir és que durant molta estona de la protesta estaven d'esquena. És com si la protesta fos com el centre d'aquesta cruïlla de Ferraz amb Marqueses de Urquijo, que és una de les cantonades del mig del carrer Ferraz, en una de les illes de cases, i la protesta es fa en aquesta banda. Hi ha dues cantonades més amunt, hi ha una altra protesta, però són bàsicament gent de més avançada edat, protesta que és totalment pacífica.
I ens deies que havien retirat els mateixos manifestants aquesta bandera amb la Lliga Franquista. En veus més, però, d'aquestes banderes? Perquè aquests dies n'anaven sortint, no?
Si n'hi ha més, en aquests moments estan guardades.
Val.
Suposem que això ha estat també un escarment, perquè ja no és que te la facin endreçar, sinó que se l'han quedada els manifestants que no combreguen amb tot el tema de fer apologia del franquisme en aquesta concentració.
Doncs mira, farem una cosa. Mentre la situació continua sent aquesta, Jordi, no, que em deixava amb tu el Jordi Cominal, que encara no l'he deixat de parlar, fem una última intervenció, farem una pausa a l'espera del que pugui passar també aquí a Madrid. Perdona, Jordi, digues.
No, perquè sobre les manifestacions que hi ha, que m'he arribat gairebé tard, perquè m'he trobat una a Passeig de Gràcia i realment eren molt poca gent.
Sí.
I jo crec que són molt poca gent. I abans ho deies, ahir veia futbol, jugava al Madrid, i la gent no va sortir. És a dir, la importància que li donen a això és una mica festa major, no? Jo crec que ja, en aquestes maneres, veurem ara que l'acord és ferm, si això va increixendo, és a dir, si més enllà dels més radicalitzats s'hi incorpora una part de la societat espanyola més centrada, aquest serà un element important a tenir en compte, i a nivell de discurs només subratllar que, clar, que si qui surt a defensar aquesta pretesa unitat d'Espanya, que en teoria trenca aquest acord, és l'extrema dreta i el franquisme, Espanya té un problema molt greu de relat. És a dir, si l'única manera de defensar el teu país és apel·lant al franquisme, doncs tens un greu problema. I en aquest sentit només un apunt, que és que jo sempre m'ha fet gràcia quan li diem nostàlgics als franquistes. No són nostàlgics, són franquistes, no? Però sí que tenia un cert sentit en dir gent que va viure la dictadura o franquisme que se'ls podia dir nostàlgic. Els joves d'ara no la van viure. Per tant, no són nostàlgics. Són...
Jo ja, nostàlgics del franquisme.
Exacte. Però és a dir, són franquistes. Hi ha un element generacional que és gent que no ha viscut determinades situacions històriques, que la valoració que en fa és molt llunyana, evidentment, i fins i tot l'aproximació que pot fer és d'un record que no se diu amb el que realment va ser, no? I aquest és un dels perills o un dels detonants que pot haver-hi en la política actual espanyola, que el record de la Guerra Civil, el record de la transició són tan llunyans que les posicions també són més radicalitzades.
Jordi Armenteres, ara de seguida tornarem amb tu, cap novetat, m'imagino?
No, deixeu-me dir una cosa, que és el primer dia que hi ha premsa internacional. És el primer dia que hi ha televisions internacionals fent directes.
Han triat una mica, no?
Ho havíem vist fins ara.
També dimarts que hi va haver unes situacions realment de tensió amb diverses càrregues policials, sí que, com dèiem, ahir el dia també va ser més tranquil, però vaja, avui, Jordi, és la setena nit, no?, que hi ha concentracions.
Sí, és la setena, o sigui, va començar tot plegat divendres de la setmana passada, dissabte, recordareu que era el dia que Esperanza Aguirre va fer una crida a la mobilització des d'aquí mateix, des d'aquesta cantonada del carrer Ferrat. Diumenge hi havia convocatòria per la mobilització, però només en van anar una cinquantena de persones. En principi també compta perquè hi havia convocatòria. Què passava el diumenge? Que coincidia a la mateixa hora el Real Madrid-Rayo Vallecano en futbol a les 9 del vespre. Dilluns és la primera nit amb aldarulls. Dimarts tot allò va a més. Ahir tornava a haver futbol i va ser una nit pacífica i avui estem a la setena nit.
La solució és posar partits cada dia al Madrid.
Sí, només falta això. Va, fem una pausa ràpida i si la situació en aquest cas a Madrid ens ho permet, parlarem una miqueta d'aquest pacte que han signat avui junts amb el PSOE. Tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Com? Que encara no saps allò de recuperatudinero.com amb Allura i Paymon? Doncs ja tardes, perquè si vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013, pots estar afectat pel càrtel del cotxe. I ara pots reclamar fins al 15% del que vas pagar. I et preguntaràs, per què a recuperatudinero.com? Doncs perquè a Allura i Paymon som un despatx d'advocats amb una dilatada trajectòria professional i gran experiència en reclamacions massives. I el més important, som el bufet que va donar a conèixer el càrtel del cotxe a Espanya. Recupera ja el que és teu de manera fàcil, ràpida i 100% online. Més de 10.000 afectats ja ho han fet. Recuperatudinero.com amb Allura i Paymon.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Vallbrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web idreamsmitjabarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Vallbrux.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC1
i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC 1. Tots som
més 1.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i 8 minuts. Avui, com dèiem, per fi ja hi ha hagut aquest pacte entre Junts i el PSOE. Rafa, no sé com ho has portat tu tots aquests dies. Ja tenies ganes, no? M'imagino que es tanqués com a mínim aquest capítol i que poguessin també començar a parlar, com deies, demà Jordi Turull, que s'explicarà aquí al món a RAC1.
Jo crec que els periodistes tenien més ganes que ells.
Segur?
Que sí, crec que sí. Bueno, a veure, ha costat. Jo he d'admetre que...
Deu arribar a pensar que en algun moment que podia ser que no hi hagués aquest pacte, sobretot d'aquests últims dies?
Jo, ho comentàvem la setmana passada, jo crec que mai he arribat a pensar que no hi hauria pacte perquè veia pocs incentius a tant al PSOE com als independentistes per poder anar a eleccions, diguéssim, o per poder trencar les converses.
I la foto que hi ha, Rafa, la foto que hi ha a Waterloo del
clar, ja el virava que com a mínim hi havia la intenció ferma.
Aquell dia ja no hi ha marxa enrere.
Exacte, perquè a més trencava molts discursos de tant d'uns com d'altres. Per tant, no creia en cap moment que pogués arribar al trencament. Ara, és veritat una cosa, havíem creat molta expectativa sobre l'acord de Junts. Quan se'ns ha passat la part escrita, i insisteixo en això de la part escrita perquè moltes vegades els acords van més enllà de la part escrita, quan se'ns ha passat la part escrita, potser se'ns ha quedat una mica allò...
Ara hi entrarem, a més detall també.
Curta?
A mitges.
Quatre pàgines, són quatre pàgines, falten...
Exacte. És una meravella.
Són quatre pàgines i mira, jo he fet un resum.
Què vols dir?
Bueno, quatre pàgines no, i si li treus tota la floritura...
És el que anava a dir. Jo l'he fet un resum.
No, per això, per això.
Pensava que era una meravella des d'aquest punt de
vista. No, amb una pàgina, amb dues cares, a mi cap, a mi, mira.
S'ha fet el propi resum.
Comentava amb una companya i dèiem, és que hi ha paràgrafs que semblen, saps allò, quan has refet tant un text que ja només tu l'entens, doncs més o menys ha passat això, no? Però més enllà d'això, bueno, tenim molts dubtes, suposo, suposo que no sóc l'únic, tenim molts dubtes respecte a què implica el que posa aquest paper, no?
Jordi.
I és que és així, el paper de moment encara el paper seriós no s'ha vist, per tant, sense ni tan sols aquest acord de quatre fulls, l'important era que ens diguessin si s'havien posat d'acord o no s'havien posat d'acord, i sense entrar en el contingut, fins i tot jo m'atreveixo a fer dues o tres apreciacions al respecte, no?
A veure.
La primera és que ens agradarà més o li donarem més importància o ens agradarà menys i donarem menys importància, és significatiu que sigui a Brussel·les i que sigui amb el president a l'exili. És a dir, portem 6 anys tractant d'una manera concreta a Carles Puigdemont, el president Puigdemont, des de Madrid, tant PP com PSOE, com els mitjans de comunicació, etc. I al final l'acord es fa a Brussel·les, reconeguent el pes polític de Carles Puigdemont. Això d'entrada, per Junts i jo crec que per l'independentisme, és positiu.
A més, avui Carles Puigdemont també ha insistit molt en el fet de que aquest mediador, aquestes reunions amb aquest grup internacional s'hauran de fer en un lloc on ell pugui intervenir també.
I pugui ser, això és important. Llavors, el segon element, que jo crec que és el que ara desencadenarà la tertúlia o els propers dies a nivell mediàtic, que és el cop de volant. És a dir, és evident que això trenca els esquemes que teníem tots preconcebuts des de fa 6 anys i que podíem imaginar sentint les declaracions d'uns i dels altres, de cop i volta aquest acord trenca els esquemes. I jo com el resumiria, dient que uns volen dir, doncs escolta, deixarem de tractar-ho a través dels jutges, intentarem fer-ho per la part política, i els altres diuen, vale, doncs nosaltres també assumirem una sèrie de contradiccions i deixarem de voler-ho fer com hem fet fins ara i el no surrender, i també entrarem a fer-ho, intentar fer-ho amb la negociació política. Això és un risc absolut. Tal com està redactat, bueno, donarà oportunitat de si realment hi ha aquest mediador, si realment es compleix, si realment es paga per avançat, etc, etc. I en l'òptica catalana, jo subratllaria un últim element que jo crec que és important, no? En els darrers 15 anys, l'Estat espanyol hi ha estat uniformement d'acord amb el que calia fer a Catalunya. És a dir, contra l'Estatut, contra l'Estatut. Contra el concert econòmic, contra el concert econòmic. Contra el 9-N, contra el 9-N. Contra l'1 d'octubre, contra l'1 d'octubre. A favor del 155, a favor del 155. A favor de la repressió judicial, a favor... És a dir, 15 anys que han anat tots de la mà. I per primera vegada, qui té una profunda divisió en aquests moments és l'Estat espanyol respecte al tema Catalunya. Crec que és un element que marcarà i molt els propers dies.
Maria, demano una mica de brevetat, sí, perquè ara farem un repàs també al que diu una mica la lletra petita d'aquest acord.
No, sense entrar en la lletra petita, o sigui, jo crec que el que s'ha presentat avui és bàsicament un pacte on es diu investirem Pedro Sánchez i tota la resta ja ho veurem, perquè és una cosa que a mi em fa molta gràcia, que els juristes, no, a vegades tu fas un pacte o un contracte i poses uns antecedents i els antecedents et donen context del que pactaràs. Pues aquesta part pensava això, aquesta part pensava allò altre, ha passat això i ha passat allò altre i en vista de tot aquest context es pacta no sé què. L'acord aquest és bàsicament tot aquest context, o sigui, són tots els antecedents d'una cosa que no sabem quina és al final, perquè al final és investidura Pedro Sánchez. Llavors, aquest, i quan dic que és una meravella em refereixo a això, o sigui, és tot una... I el discurs d'avui de Puigdemont, que és des d'aquest punt de vista magistral, perquè és exactament el mateix que Esquerra, però amb una retòrica i una transcendència històrica absolutament demencial, per dir-ho clarament, però que dius, ostres, doncs em sona bé i té certa presència, no?, i presidencial, però que estem allà mateix i que es vengui, o com deia ara el Jordi, que un dels grans o la gran fita d'això és que s'ha pactat amb Puigdemont a l'exili. Clar, quan jo veia agent de Junts fa dues setmanes vendre com a gran esdeveniment, que no, és que hi ha una gent del PSOE que ara diu president Puigdemont en lloc de dir Puigdemont a seques, i que van i es fan una foto davant d'aquella foto de l'1 d'octubre que això sigui una gran cosa és que novament ja ens perd l'estètica i que s'han de vestir les derrotes d'alguna manera, que no passa res, Junts ha decidit fer una altra estratègia, està molt bé, però no cal vestir-la d'una cosa que no és.
Adrià Santa Susagna, bona nit.
Hola, bona nit.
El cap de política de RAC1, que em sembla que com el Rafa, també ja feia dies que tenies ganes, que això s'anés tancant una mica.
Bastantes, queda ja l'última etapa, que és la setmana que ve, la investidura, però vaja, això serà llarg, però serà fàcil, en teoria. Sí,
no cantem ni
fàcil,
Adrià.
Jo no diria fàcil.
Ara, digues, Adrià.
No, que de fet hem tingut mostres a la Constitució del Congrés de diversos diputats que s'equivocaven i tot plegat, vull dir que pot passar qualsevol cosa.
Uh-huh. Ara, Adrià, com deia, parlarem una mica de què és el més destacat d'aquest acord, però deixeu-me que traiem un moment al cap per Madrid amb el Jordi Armentera. Jordi, bona nit de nou. Jordi?
No sé, suposo que em senteu.
Sí, et sentim una mica amb dificultats, però tens alguna novetat per aquí?
Sí, sí que hi ha novetats. I amb això podem citar la policia. No són bones notícies, perquè la policia assumeix que ha detectat l'arribada de grups ultres i la mobilització a Madrid de grups ultres amb la intenció de venir fins aquí. Ara es prepara una quarta línia d'agents de policia amb els escuts i també amb pilotes de goma, i comença a passar allò que hem explicat altres nits, que és que comença a canviar el perfil. Mm-hmm. O gent que ha vingut a protestar, que eren aquí des de les 7, quarts de 8, les 8 del vespre, marxen per les cantonades de la manifestació, i de mica en mica tot aquest perfil va canviant, es va rejuvenint, i comencen a aparèixer, ho dèiem abans ja, alguns encaputxats. Abans eren alguns, ara ja en són algunes desenes.
La policia alerta d'aquesta arribada, però no sé si tu, Jordi, des del punt on ets, que no sé fins si pots veure molt o no, si has començat a veure també l'arribada d'aquests grups, o pot ser que triguin encara uns minuts a arribar fins aquí?
Com a grup organitzat jo no ho he aconseguit veure, jo tinc una visió una mica limitada perquè estem dins del perímetre policial. O sigui que veiem gent encaputxada, però no en cap cas grups, no grups de 15, 20, 25 persones que es nota per com actuen i per com criden que és un grup organitzat. O sigui, sí que veiem ultres i gent que si està per la cara és per alguna cosa. Això és evident. I n'hi ha uns quants, i n'hi comença a haver uns quants, comencen a ser nombrosos. El tema és aquests grups ultres que aniran arribant per les bandes d'aquesta concentració, que és important, encara no tenim la dada de la delegació del govern espanyol, i això com evoluciona. En tot cas, La pel·lícula de dilluns i dimarts, que tot va acabar com va acabant, es torna a repetir exactament igual. La policia està fent els mateixos moviments, l'estratègia és molt, molt similar. De fet, hi ha hagut una gent que va dir, posa't casc perquè hi poden haver problemes. Mm-hmm. I això és el que al final compta més.
Doncs Jordi, deixem aquí connectat. De moment, qualsevol novetat, evidentment, ens avises, com hem anat fent aquests dies. Mentre no hi hagi res destacat, si us sembla, anirem parlant, com teníem en línia també l'Adrià Santa Susagna. Adrià, tu què diries que és el més destacat de l'acord, d'aquest document que ara deia el Rafa, que vaja, que són quatre pàgines, però que hi ha algunes coses que potser costa una mica d'interpretar, no? Què diries que és el més destacat?
Mira, el més destacat, sincerament, és el mateix acord. És a dir, que hagin arribat a acordar el PSOE i Junts per Catalunya, dos partits que tenen aquestes diferències des de fa tants anys, i sobretot des del referèndum de l'1 d'octubre, que estan a les antípodes. El fet que hi hagi un acord, per mi, és el més destacat, perquè tot podia anar pel pedregar en qualsevol moment. En tot cas, sí que diguéssim que tant el PSOE com Junts per Catalunya aposten per obrir aquesta oportunitat històrica, no? Diguéssim que d'alguna manera, tot i aquestes discrepàncies, es conjuren perquè això arribi a bon port, i a partir d'ara, doncs, una cosa que crec que és interessant, que és que posen un marc temporal, que és que diuen que aquesta taula entre el PSOE i Junts i aquest verificador internacional ja es reunirà aquest mateix mes de novembre. No sabem la composició, no sabem quin és aquest verificador, tot i que Carles Puigdemont ha dit que sí, que ja ho tenen tancat, això, i que començaran a treballar. La llei d'amnistia sabíem que s'aprovaria, això ja ho sabíem, i falta veure com es concreta tot el que són els casos de l'Ofer, més havent escoltat el que deia Carles Puigdemont i el que acaba de dir el Partit Socialista aquest vespre en aquest comunicat, venint a desmentir una mica que en aquesta comissió d'investigació que ha d'estudiar on que s'ha de parlar de l'Ofer, d'aquí en surtin altres persones que en puguin acabar beneficiades per l'amnistia o que se'ls revoqui la sentència judicial.
Perquè per entendre'ns, Adrià, sí, la llei d'amnistia diu que s'han d'incloure tant els responsables com els ciutadans que abans i que després de la consulta del 2014 i del referèndum del 17 hagin estat objecte, diu textualment, de decisions o de processos judicials vinculats a aquests esdeveniments, però després sí que es parla d'aquestes comissions d'investigació per analitzar concretament aquestes situacions que estarien sota el paraigües d'aquesta qualificació de l'Ofer o de judicialització de la política, no? Serien situacions diferents unes i altres, no?
Exacte, és a dir, l'amnistia que s'aprovarà és l'abast, és el que hem anat comentant, o almenys això és el que ens diuen les fonts de la negociació, doncs durant aquests dies i setmanes, doncs els líders polítics, CDR, Tsunami, etc. Els casos de l'Ofer no entrarien, almenys en aquesta primera etapa. Això era un tema que havia batallat molt Junts per Catalunya, i en l'acord es diu que les conclusions de les comissions d'investigació d'aquesta legislatura, estem parlant de la legislatura espanyola al Congrés dels Diputats, entre aquestes comissions hi ha la de l'Operació Catalunya, per exemple, diu que es tindran en compte en l'aplicació de la llei d'amnistia en la mesura que es puguin derivar situacions compromeses de l'Ofer o la judicialització de la política. Això és el que està escrit al pacte, després ha sortit Carles Puigdemont i el que s'havia interpretat o el que havíem interpretat és que en aquestes comissions doncs anirien parlant diferents ponents, diguéssim, diferents persones proposades tant per Partit Socialista, Junts per Catalunya, etc., i que s'analitzarien aquests diferents casos que hem anat parlant, Josep Lluís Delay, Gonzalo Boye, etc., i que en les conclusions d'aquestes comissions d'investigació, que això és temps, en què es tanqui una comissió, doncs depèn d'aquests resultats, si s'hagués detectat que estaven afectats pel Lawfare o per aquesta guerra bruta judicial, es podrien incloure en una segona tongada d'amnistia o potser amb algun altre tipus de recurs com un indult, per exemple.
A veure, Silva, què volies comentar sobre això?
Bueno, literalment el que diu aquí, clar, que és el que ha provocat la reacció dels jutges, no? És que diu que les conclusions de les comissions d'investigació que es constituiran a la propera legislatura tindran en compte l'aplicació de la llei d'amnistia en la mesura que d'això es puguin derivar situacions compreses en el concepte de l'Ofer o judicialització de la política, no? Clar, això és el que ha provocat que alguns jutges diguin, a veure, això què vol dir? Que el Parlament, en una comissió d'investigació, pot decidir que s'apliqui la llei d'amnistia a un procediment perquè considera que és un cas de l'Ofer? Clar, això, diguem, és molt fort que ho diguin. El que passa és que jo vull veure com i quins casos regula específicament la llei o la proposició de llei de l'amnistia, que és on ha de figurar, d'alguna manera, quina és la relació de tots aquests temes. Perquè si això no només ho diu aquí...
Que no va junt.
No va junt.
La llei, de fet... Tot i que sembla una mica incomprensible la redacció.
Bueno, és que, sí, abans precisament ja amb l'Adrià ho discutíem, perquè sense les explicacions potser que ha donat Puigdemont després costa d'entendre el text només.
Com a mínim jo interpreto, i insisteixo, tenim molts dubtes i ens agradaria haver preguntat, interpreto que per un costat està la llei d'amnistia, que implicaria o afectaria, ja veurem el redactat, però com a mínim la intenció és que afecti a tothom que està relacionat amb la consulta i el referèndum, abans i després, exacte. Que ja és una mica el que havíem vist amb Esquerra. I després, els casos de l'Ofer que haurien d'analitzar unes comissions parlamentàries que, a veure, per qui no sàpiga com funciona una comissió d'investigació parlamentària, en aquest país, quan vols deixar aparcat algo, crees una comissió d'estudis, si vols que serveixi encara per menys, crees una comissió d'investigació. La cosa és que només per a que determinades persones compareguin en les comissions d'investigacions ja s'ha de votar. Hi ha d'haver una majoria al Congrés.
Però aleshores encara és més incomprensible el que ha explicat el Puigdemont.
I en cas de que vagin tots aquests casos se parlin allà, hauria de tenir una altra majoria també per incloure les conclusions que aquells casos haurien de veure's afectats per la llei d'amnistia. I després, impulsar modificacions legislatives que poguessin permetre que la llei d'amnistia també els hi afectés. Oh. Això és el que jo interpreto de tot aquest paper.
Bàsicament, és una jugada mestra en el sentit que...
Adrià diu que ell interpreta el mateix.
No, però des del punt de vista polític és una jugada mestra en el sentit que tu dius hi ha una llei d'amnistia que preveu o que representa que amnistiarà aquestes persones i totes les altres que ens suposen un problema, diguem-ne, polític i que els agradaria també que el seu tema fos resolt, estarà una comissió d'investigació, que després ja veurem a qui cridem que vingui a testimoniar o no, i que després ja veurem si impulsem una reforma legislativa de la llei d'amnistia perquè els inclogui a ells, vol dir que d'entrada no tens cap intenció d'incloure'ls, o, i entenc també, i no sé si s'ha dit en algun moment explícitament per part d'alguna declaració, que també pugui això entrar dins d'un potencial indult. Però jo crec que no, l'acord està a fer, o sigui, l'acord ve a dir, hi ha uns quants que seran amnistiats i els altres ja farem alguna cosa perquè per fer-los veure que no els estem deixant abandonats, però ja sabem que no tindran sortida i no passa res i que es fotin, diguem.
Perquè l'acord havia d'incloure també Esquerra i Sumar i etcètera, i en aquest cas la posició, per exemple, d'Esquerra i Junts no és la mateixa.
Vull dir que no estaven d'acord, els d'Esquerra.
En aquest sentit, com que la línia és molt fina, en si... Casos de possible suposada corrupció haurien d'estar inclosos en aquest paquet.
Esquerra sempre ha dit que no estava d'acord, i per exemple, els casos de Laura Borràs o de l'AI o de Boye, també de Xavier Vendrell.
El debat és, comptant que fos un possible cas, que no s'hauria d'amnistiar, si en aquest moment, en aquesta situació que s'ha viscut de l'Aufer, ells han tingut un procés judicial amb garanties o s'ha anat pel dret aprofitant que eren independentistes. Jo crec que aquest és el tema...
Clar, però el que diu és en l'aplicació, sí, de la llei de l'amnistia.
Clar, però és que això no podràs resoldre. O sigui, tu pots dir, no, hi haurà una declaració política que digui que aquestes persones no han tingut un judici just, però qui ha de dir si tenen un judici just o no és el jutge, i qui pot dir alguna cosa, en aquest cas el jutge, és perquè té una llei d'amnistia que empara aquests casos. Clar. Si la llei d'amnistia no empara aquests casos, tu pots dir que el judici no ha estat just, però te l'hauràs de menjar, i si hi ha una condemna te l'hauràs de menjar. Ja, i això és tant com dir aquestes persones ara hem de fer com que no queden abandonades perquè nosaltres les hem volgut incloure perquè no volíem la setmana passada dir que ens sumàvem a aquest pacte quan Esquerra s'havia apuntat al tanto. Hem de vendre que ens hem apuntat algun tanto extra, que és parlar d'aquestes persones, però en realitat deixar-les tirades és meravellós des del punt de vista polític la jugar, bueno, meravellós no, perquè jo crec que no cola, però vull dir, la intenció jo crec que és aquesta.
Digues, Silva, volies afegir alguna cosa més sobre això?
Jo és que volia
sobre això concretament,
no,
eh?
No, després continua.
No, li volia preguntar a l'Adrià també, perquè sí que l'acord, una altra de les coses que ens hem fixat, deia que és un acord per obrir una nova etapa i desenvolupar una dinàmica per resoldre el conflicte en termes diferents dels de la darrera legislatura. Clar, això es pot llegir com un intent de desvincular-se del que ha fet Esquerra durant aquests anys, no?
De fet, el Puigdemont ho ha dit claríssimament quan ha començat la intervenció, no?
Això anava a dir, el que ha dit Carles Puigdemont és hem perdut 4 anys, directament, deixant clar que el que s'havia fet ara, o pactat amb Esquerra en aquest cas, doncs no havia servit per res. També, en qüestions de relat, si mireu l'acord entre el PSOE i Esquerra, quan es parla de la taula de diàleg, es diu per continuar el procés de diàleg i negociació. En canvi, quan surt Carles Puigdemont i en aquest acord amb el PSOE es parla de amb aquest acord s'obre una etapa històrica i Puigdemont insisteix que ara sí que comença la negociació. Per tant, desvirtuant el que durant aquests últims 4 anys ha fet a Esquerra Republicana. I de fet, hi ha una frase que crec que ara podem escoltar, que és la cambio de nada acaba la paperera de la història.
A veure, escoltem-la.
Té diferència de la legislatura passada, en què el govern de Pedro Sánchez va arrencar amb l'estabilitat garantida a la butxaca, aquí se l'haurà de guanyar acord a acord. Sense acords, sense el compliment, la legislatura no té cap recorregut. D'alguna forma, el a cambio de nada ha anat a la paperera de la història.
Em deixes comentar una cosa sobre això?
Sí, digues.
Pues és, a veure, que queda magnífic i fantàstic pels seus seguidors, però això no és veritat. Tal com està constituït el funcionament democràtic de la investidura del president del govern, ell sap perfectament el que diu, no és veritat, perquè un cop investit el Pedro Sánchez, Espanya destituir un president del govern, és a dir, enxegar la legislatura, com diu ell en la papera de la història, és complicadíssim. Ell sap que ara, o sigui, mira, m'ha encantat el que has dit, Adrià, que el millor d'aquest acord és que ja és l'acord. Sí. Això és la gran definició. No, no, és el titular.
Però perquè... que té importància, no és un
acord. No, si no dic que no. El que passa és que jo també de tu volia discrepar en el sentit que tot això em sembla fantàstic. L'única pega que trobo, que dius que per primera vegada doncs hi ha un partit... Que... És que ho han fet perquè necessiten aquests 7 vots, saps?
Evident.
No per convicció, clar, saps? No. Perquè a mi m'hagués encantat que això ho hagués explicat, per exemple, el Partit Socialista abans de les eleccions, saps? Perquè aleshores potser aleshores hauria arrasat el Partit Popular per majoria absoluta. És que vull dir, perquè entre altres coses, això ho fa Jordi, en el moment en què a les darreres eleccions l'independentisme està en la pitjor situació, ha obtingut el pitjor resultat, i en canvi el Partit Socialista havia tingut un resultat fantàstic. Per tant, si no hagués estat per aquests vots, això que destaquem, que han anat a Brussel·les, que totalment sembla fantàstic i que crepa els independentistes, com dèieu abans, segurament serà una de les poques coses simbòliques que realment poden destacar, més enllà del que hi ha, i per una altra part és una espècie d'humiliació de l'Estat, perquè finalment ho és, doncs senzillament és que no queda res més que això, perquè pel que hi ha per davant és la diferència no és cap, vale, que l'altra vegada van dir que seria un acord de legislatura, que és el que mateix que estan dient els socialistes ara, i el Puigdemont diu que no, escolta'm, potser deixarà de votar alguna norma, però la legislatura un cop s'enxegui pot durar un o dos anys perfectament sense problema, potser només, també és veritat.
Parlàvem ara d'aquestes crítiques, o com a mínim d'aquest missatge adreçat cap a Esquerra, i deixeu-me que aquesta hora saludi a la portaveu del partit, Raquel Sans, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Li volia preguntar si d'entrada creu que és un bon acord el que han signat avui Junts i el PSOE per vostè.
Per nosaltres el que s'ha signat és un bon acord, perquè el que permet és que Catalunya avanci, i és en la línia de l'acord que hem presentat nosaltres ara fa uns dies, i per tant creiem que avui és un dia per celebrar, per estar de celebració, perquè creiem que, no, que amb aquest acord, amb els acords dels últims dies, el que estem aconseguint és que Catalunya avanci en la línia del que hem dit des d'Esquerra Republicana, no d'ara, que ho venim dient des de fa molt temps, en la línia de l'amnistia, una amnistia per tothom, en la línia de la resolució del conflicte polític i en la línia també de la carpeta del benestar a la ciutadania, amb el traspàs de Rodalies, també amb avançar cap a un finançament singular, i per tant amb propostes també concretes per millorar el finançament de Catalunya. I per tant creiem que avui és un dia en què hem d'estar satisfets, molt satisfets, perquè al final el que es posa en evidència és que la via de la negociació és la via que ens permet avançar. En això estàvem Esquerra Republicana, en això seguim estant, i per tant avui creiem que és un dia en què hem de celebrar.
Li sembla fins i tot que potser en algun punt ha millorat algun dels acords que vostès van pactar amb els socialistes la setmana passada?
Hem d'acabar de mirar l'acord, perquè és un acord no escuet, com si diguéssim, en les propostes, però en qualsevol cas el que sí que és cert és que és un acord que va en la línia d'allò que hem acordat Esquerra Republicana, amb aquesta amnistia que nosaltres insistíem, i per nosaltres la línia vermella és que havia de ser una amnistia per tothom, una amnistia respecte a uns fets, perquè ara els escoltava, no? És a dir, el que nosaltres hem tingut molt clar des del primer moment és que havia de ser una amnistia per uns fets vinculats amb l'emancipació del poble de Catalunya, i per tant uns fets vinculats amb l'organització del 9-N, amb l'organització de l'1 d'octubre i totes les protestes posteriors que van venir. Per nosaltres era molt important que l'amnistia inclogués les causes dels CDRs, del tsunami democràtic, també dels del 23-S, i per tant no, s'avança en el camí de l'amnistia, i ho celebrem, i ho celebrem molt, perquè creiem que és important per poder abordar realment el conflicte polític i el conflicte de sobirania que existeix entre Catalunya i l'Estat espanyol, que no és altre, no, que aquest conflicte de que els catalans i catalanes, un 80% de la ciutadania de Catalunya, vol decidir el seu futur lliurement, i ho vol fer doncs a través d'un referèndum, no? I per tant creiem que aquest acord va en aquesta línia, i per tant celebrem que això ens permet avançar en allò que portem molt de temps dient que cal avançar.
Li preguntava precisament si creia que que alguns punts podien haver millorat, perquè des de Junts, la setmana passada, Jordi Turull enviava, crec que era un text als integrants de l'executiva, on deia textualment: no deixarem a cap soldat tirat i no farem una amnistia per VIPs. I avui Carles Puigdemont, a banda d'aquest tall que sentíem ara que ens deia l'Adrià Santa Susagna, també durant la roda de premsa ha dit això que escoltarem ara.
Però molt important que s'assumís d'entrada que cal abordar la resolució del conflicte en termes diferents dels de la darrera legislatura. I poso èmfasi en aquesta afirmació que consta al primer paràgraf de l'acord signat avui, perquè quedi clar que per fer el mateix que s'ha fet i dir el mateix que s'ha dit en aquests darrers 4 anys, Junts per Catalunya no fa cap falta.
No sé si aquest per fer el mateix que s'ha fet, no sé si veu aquí una certa crítica a aquesta relació que han tingut vostès durant la darrera legislatura amb el PSOE.
Creiem que avui no és dia de retrets, i com a mínim aquí a Esquerra Republicana no ens hi trobaran, perquè creiem que amb aquest acord el que fa és el país és avançar, però sí que jo el que voldria és posar en valor la feina que ha fet Esquerra Republicana els últims temps i la coherència en la feina d'Esquerra Republicana els últims temps, no? I en aquest sentit, la negociació que es va iniciar la passada legislatura en solitari per part d'Esquerra Republicana, quan a més... Jo vull recordar, i crec que moltes vegades no es posa prou en valor, quan existia una majoria alternativa del PSOE amb Ciudadanos, perquè aquesta majoria alternativa existia la legislatura passada i aquesta legislatura no existeix, i per tant l'aritmètica parlamentària ha canviat, però el que volia dir és que aquesta feina fet en solitari per Esquerra Republicana, amb el desgast i el cost polític que això ha tingut, amb les dificultats que això ha implicat, Esquerra Republicana va aconseguir coses com el reconeixement per primera vegada a la història per part de l'Estat espanyol de l'existència d'un conflicte polític, d'un conflicte d'arrel política, i va haver aquesta mesa de negociació, de diàleg i negociació, sí, perquè per poder negociar primer has de començar parlant, però una negociació que va donar els seus fruits, perquè parlant no s'aconsegueixen uns indults que, recordem, el PSOE havia negat per activa i per passiva que faria. Per tant, això no s'aconsegueix parlant, sinó que s'aconsegueix negociant, com també negociant es va aconseguir la derogació del delicte de sedició, que portava 200 anys en el Codi Penal. Per tant, ha estat un camí dur, ha estat un camí que hem fet en solitari, i que nosaltres avui el que celebrem és trobar-nos en aquest camí de la negociació, perquè insistim, i també ho hem dit no, des de després de les eleccions, creiem que és el moment de sincronitzar, de coordinar aquests objectius estratègics, perquè això és el que ens farà més forts i el que ens permetrà avançar en aquest camí que hem de compartir cap a la resolució del conflicte polític.
Ara parlàvem aquí la tertúlia concretament del que fa referència a la llei de l'amnistia. Li volia preguntar, no sé si des de que vostès van signar fa just una setmana aquest acord amb el PSOE, si han parlat amb ells per fer algun possible canvi a aquest text que van pactar vostès sobre el text concret de la llei de l'amnistia, arran de les imputacions, per exemple, de Marta Rovira pel jutge García Castellón.
No, els contactes dels equips negociadors els he de dir que són constants, que són a diari pràcticament, no? Perquè fins que no estigui la llei registrada, fins que no estigui la investidura aprovada, doncs aquests contactes seran diaris i són diaris, però en aquest cas, doncs, la imputació de Marta Rovira i de tantes altres persones, també del president Puigdemont, del company Ruben Wagensberg o de la companya Marta Molina de l'executiva d'Esquerra Republicana, per citar-ne alguns, el que posa en evidència és com d'important és que tinguem una llei d'amnistia al màxim de sòlida possible, amb la màxima seguretat jurídica possible, perquè estem veient aquesta ofensiva judicial, estem veient aquesta ofensiva de la dreta i de l'ultradreta més reaccionària, ho estem veient amb aquestes manifestacions i aquestes protestes liderades per Santiago Abascal, el líder de l'ultradreta, i ho estem veient, doncs, amb les manifestacions del Consell General del Poder Judicial respecte a una llei que ni tan sols han pogut llegir, acceptant aquesta demanda civil d'una ciutadana espanyola, no, respecte a una llei que tampoc no s'ha vist, o amb aquesta causa del tsunami democràtic, que estem parlant d'una imputació per terrorisme, estem parlant d'uns fets molt greus, i per tant estem veient com aquesta ultradreta reaccionària ha utilitzat tota la seva força, totes les seves armes per fer un pols, o ho estem veient també amb la reforma del reglament del Senat. Per tant, hem de tenir molta cura, i per tant els contactes en aquest cas amb el PSOE són constants al voltant d'aquesta llei d'amnistia, perquè el que volem és que es pugui aplicar. Insistir molt en que per nosaltres, per Esquerra Republicana, la línia vermella ha estat que aquesta llei d'amnistia inclogués aquestes causes del tsunami, inclogués les causes dels CDRs, del 23S, perquè precisament havia de ser una amnistia per totes aquelles persones que hem treballat per poder defensar l'emancipació del poble de Catalunya.
Parlàvem ara de casos també com els de Laura Borràs, com els de Lai, com els de Boye, Vendrell. Vostès ja ho havien dit, que no estaven d'acord que entressin en aquesta llei d'amnistia. No sé si amb aquest mecanisme que ara parlàvem també d'aquesta comissió d'investigació, si canvia alguna cosa, o creu que han de seguir sense entrar dins de l'amnistia?
Nosaltres hem estat molt clars des del primer moment respecte que el que s'ha d'amnistiar són uns fets. No s'han d'amnistiar ni persones, ni s'han d'amnistiar causes en concret. El que cal amnistiar és uns fets. I per nosaltres hem emmarcat aquesta línia de l'amnistia des de l'organització de les consultes del 9-N, organització del referèndum de l'1 d'octubre i totes les protestes que van venir posteriorment per aquesta sentència totalment infame que va condemnar més de 100 anys de presó als líders de l'independentisme. Per tant, nosaltres hem volgut marcar el perímetre molt clarament amb que el que cal amnistiar és els fets vinculats a això, i per tant no estem parlant ni de persones ni de causes.
Rafa Garrido, crec que volies fer una pregunta ràpida a la portaveu d'Esquerra.
Sí, la setmana passada quan Esquerra Republicana va presentar el pacte, hi havia ja un text legal de la llei d'amnistia, de fet estava a punt per ser registrat. Respecte d'aquell text que es va pactar, ara mateix el text que hi ha sobre la taula és exactament el mateix, o s'han introduït alguns canvis?
Estan els equips negociadors fent les valoracions, i per tant no puc entrar a concretar perquè tot just, no? Tot és molt recent, i per tant els equips negociadors el que s'estan mirant és aquesta llei amb les modificacions, si és que les hi ha, respecte a la llei que va aprovar Esquerra Republicana, o que havia d'aprovar en aquest cas Esquerra Republicana, perquè insistim que per nosaltres és important que aquesta amnistia sigui aplicable i tingui el màxim de seguretat jurídica possible davant de tota aquesta ofensiva que vindrà, perquè som conscients que hi haurà qüestions de constitucionalitat, i per tant hi haurà la utilització de tots els mecanismes per posar en dubte aquesta llei, amb la reforma del Senat per dilatar també la tramitació parlamentària d'aquesta llei, i per tant som molt conscients de que hem de ser el màxim curosos possible, i en això estan treballant els equips negociadors.
Acabo ja sobre el tema del mediador. Sí. Han consensuat ja qui serà aquesta persona per part d'Esquerra?
Sí, per part d'Esquerra és un tema que està consensuat, i que per tant, a mesura que vagi avançant i que tinguem la investidura, doncs ja s'anirà donant a conèixer.
I és una persona, és la mateixa de Junts, o són persones diferents?
En aquest cas Esquerra ha negociat la persona que ha de verificar els acords amb Esquerra Republicana.
Per tant, seran dues persones diferents, Junts tindrà la seva i Esquerra una altra, eh?
No sé si Junts per Catalunya ha negociat que la persona d'Esquerra sigui també la seva. No,
seria molta casualitat, no? En tot cas?
Seria molta casualitat, sí, però bé, coses pitjors s'han vist.
El text de Junts sí que diu que la primera reunió serà ja aquest mes de novembre. Vostès també treballen amb aquestes dates? Durant aquest mes es faria aquesta primera trobada?
És que la negociació d'Esquerra Republicana com a partit amb el PSOE és setmanal des de fa 3 anys i mig. Fa 3 anys i mig que Esquerra Republicana, els equips negociadors d'Esquerra Republicana...
Sí, però amb aquesta figura del mediador em referia, eh?
No li sabria dir, però el que sí que li puc dir és que la negociació entre Esquerra Republicana, partit, i el PSOE ve dels últims 3 anys i mig, és són trobades setmanals, com també, per altra banda, doncs hi ha les negociacions, tant les públiques com les que no ho són tant, per part del govern a l'hora d'abordar qüestions com l'ingrés mínim vital, per exemple, no? El traspàs de l'ingrés mínim vital, o a l'hora d'abordar qüestions com el traspàs integral de Rodalies, o totes aquestes millores en finançament que recordem per nosaltres eren una carpeta també determinant en aquesta negociació política.
Portaveu d'Esquerra, Raquel Sans, gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bona nit. Vaja, no sé si hem sortit massa de dubtes o no, Jordi?
Però a mi m'agradaria dir una cosa. M'ha agradat molt el to en general. És a dir, els que ens identifiquem amb l'independentisme, és molt cansat la cosa d'Esquerra i Junts i Junts i Esquerra. És a dir, i els que podem valorar...
Sí, però és veritat, els talls que hem sentit d'avui de Carles Puigdemont no ens els hem inventat, eh? Els hem sentit tots aquí a la taula,
Per això celebro la intervenció de la portaveu d'Esquerra Republicana aquest vespre. També és veritat que quan assoleixes un acord que implica un cert canvi d'estratègia has de justificar perquè ara sí i abans no. Per tant, jo en aquest sentit entenc que cada partit, quan escenifica, vulgui posar de relleu les virtuts del que ell ha fet i no de les d'un altre. Dit això, que s'entén, i que també s'entén la competència electoral, els que creiem que l'acord, pel fet de ser aquest acord, és important i és positiu pel país, està molt bé que els dos partits principals de l'independentisme, que estan allà mateix, que estan en el mateix pacte, puguin d'alguna manera intentar anar més o menys coordinats i no amb disputes permanents diàries, almenys en aquest sentit. Jo celebro el to perquè crec que és interessant.
Pràcticament 9:45 de la nit, ara sí, de cas en seguirem parlant, però tornem de nou a Madrid amb el Jordi Armentera. Jordi.
Mireu, tenim les primeres dades.
Sí.
Les primeres dades que ofereix la delegació del govern espanyol a Madrid, dades que hem de posar... d'entrada una mica en dubte, però aquí és la manifestació més multitudinària, sense cap mena de dubte, i abans hi havia 7.000 persones, i en aquests moments sí que és veritat que ens diuen la delegació del govern espanyol que la xifra que donen no és definitiva, que s'actualitzarà. Parlen de 6.000 en aquests moments, 6.000 persones aquí a Ferraz. Més enllà d'això, un parell de qüestions, sí, molt ràpides. La primera, al voltant de l'arribada d'Ultra, s'ha detectat coneguts de Democràcia Nacional i de la Falange, de grups ja no és que siguin ultradreta de Vox, sinó que estan a la dreta de Vox, diguem-ho d'aquesta manera, no?
Uns demòcrates de tota la vida.
A l'ultradreta de l'ultradreta.
Que també hi han estat aquests darrers dies, Jordi?
Sí, el que passa que el tema és que acaben d'arribar en aquests moments.
Aquestes xiulades són per això, Jordi? O...
No t'ho puc dir perquè no tinc angle de visió, però podria molt ben ser que hagués sortit una altra bandera franquista, passa recurrentment cada 8 o 10 minuts, i que els hi facin treure d'aquesta manera. Però el canvi de perfil, que ja dèiem abans, és cada cop més evident. Cada cop hi ha més encaputxats, cada cop hi ha més gent tapada... que arriba fins a la primera línia d'aquesta manifestació. I, per cert, acaben de caure ous a la zona on som la premsa.
Vaja, això, aquests dies, Jordi, sí que sentíem, hem sentit en diverses ocasions Cara al Sol, per exemple. Avui no sé si s'ha sentit encara o no.
De moment no, no hi ha hagut cap càntic del Cara al Sol.
Com veus l'ambient ara mateix, a banda d'aquests xiulets que sentíem per la possible arribada d'aquests grups d'extrema dreta, tu que hi has anat aquests últims dies, quines sensacions tens?
A veure, la nit d'ahir va ser la més pacífica de tota aquesta setmana, des del dilluns. Dilluns, dimarts, ja sabem tots com va acabar. I avui el que preocupa és que es comença a repetir aquesta mateixa pel·lícula del canvi del target, del perfil de la gent que està a primera fila, de la mala llet que va a més, de la policia que també es va preparant de mica en mica, i això és la pel·lícula de dilluns i dimarts, eh? Què passa? Que de gent n'hi ha molta, insisteixo, la dada de la delegació del govern espanyol, posem-la de moment entre parèntesi, perquè també em comenten alguns companys que hi ha imatges aèries de televisió espanyola que demostren que hi ha molts carrers de tota aquesta zona, el carrer Princesa, que és un carrer bastant important a Madrid, que està molt ple de gent. O sigui, que el tall de trànsit ja no només afecta tota aquesta zona de Ferraz, que al final són 6 o 8 cantonades, sinó que arriba una mica més amunt, fins al carrer Princesa, perquè hi ha presència de molta gent. Si fos d'aquesta manera, probablement la xifra de 6.000 quedaria molt per sota i l'haurien de doblar o potser triplicar.
Això a Madrid, Jordi, si de cas et deixem aquí també de fons, ara que hem pogut recuperar també aquesta connexió una mica millor de so. Com dèiem, d'una banda a Madrid, a Barcelona, Joan Torres, em sembla que poca cosa, oi, ja?
Bona nit, Anna. Doncs sí, mira, s'acaba d'acabar aquesta concentració fa un quart d'hora. La policia acaba de reobrir el trànsit aquí davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. En total, doncs aquesta concentració ha reunit unes 200 persones durant aproximadament una hora i escaig. No hi ha hagut incidents de cap tipus, només les proclames habituals dels últims dies tant a Barcelona com sobretot a Madrid, insults contra Pedro Sánchez, del PSOE, Puigdemont, l'independentisme, algun de rebut també contra Ada Colau i, curiós, contra les bicicletes i els carrils bici. Molts crits crítics, això sí, contra el PP, acusant el partit de ser massa tou. En canvi, moltes proclames a favor de Vox i el seu ideari, de fet, ho hem comentat, hi ha assistit a diversos membres del partit d'ultradreta, sí, com Ignacio Garriga, ho dèiem abans, també Jorge Buxader, vicepresident de la formació, o Germán Terch, eurodiputat de Vox. Alguns concentrats doncs, es mostraven decebuts davant aquesta poca assistència que hi ha hagut després d'uns fets que molts d'ells, doncs, ho hem escoltat, consideraven l'inici d'una dictadura a l'estil de Cuba. La majoria doncs, eren joves, adolescents, que han anat arribant aquí a davant de la delegació. Els hem seguit des de la plaça Artós, un centenar d'ells, i s'han anat unint a un centenar més que hi havia aquí davant de la delegació, aquests ja una mica més grandets. Ara, com dèiem, trànsit reobert entre Mallorca i carrer Roger de Llúria, davant de la delegació del govern espanyol, i només queden aquí algunes furgones dels Mossos i la Policia Nacional controlant la zona.
Doncs, evidentment, sentíem com anaven passant les motos i els cotxes, per tant, normalitat pràcticament absoluta en aquest punt de Barcelona. Gràcies, Joan, que vagi bé, bona nit.
Que vagi bé, bona nit.
Ah, doncs aquesta la situació a Barcelona, com dèiem, res a veure amb la que hi ha a Madrid, tot i que avui apuntava doncs, que potser sí que podria passar alguna cosa més, doncs ja ho hem vist, han arribat a la delegació del govern i la cosa s'ha acabat en pocs minuts.
Bueno, primer, abans de fora de micro hem dit que jo crec que el PP s'hauria de desmarcar d'aquest, tot i que és vital que deia Maria, que la gent té tot el dret de manifestar-se, i amb això estic totalment d'acord, però s'hauria d'apartar d'aquests grups d'ultraviolents que, com deia l'Armentera, són més a la dreta de Vox, que no sé si encara hi ha algun espai, no? I el PP jo crec que s'hauria de desmarcar tot això, i si vol fer manifestacions que les faci en un altre lloc, que les faci de manera separada, no sé. Sobre el tema d'Esquerra, que m'ha semblat també interessant la intervenció, primer, quan constantment diuen que estem opinant, bueno, jo intento opinar, perquè sobre un text que no tenim, i el Rafa li ha preguntat sobre si hi havia modificacions, que jo crec que segurament potser no ho sabia. Home, ens agradaria tenir-ho, no? Espero que demà ja entrin al Congrés la proposició de llei, perquè és que, clar, és difícil.
Molt optimista,
o sigui,
eh?
No sé si és demà o quan serà, però el que no pot ser és que estiguin preveient quin dia serà la investidura i que l'element fonamental pel qual estan pactant, perquè és pràcticament l'únic que diu aquí, els vots, a part de les coses que puguin passar després, és una llei d'amnistia. Aleshores, bueno, no sé, no ens deixaran ni un dia abans de la investidura per poder opinar sobre això. I després, abans el Jordi parlava d'un canvi de rumb, però crec que és que el canvi de rumb és per part de Junts, perquè en realitat Esquerra, si ho analitzem, i per això jo crec que el to, estic d'acord amb tu, que era un to moderat, en realitat d'aquesta història la que surt més coherent i més reforçada és Esquerra Republicana, perquè està fent exactament el mateix que va fer l'anterior.
Parem sentit, sí, Jordi, sí, no sabia, t'anava a preguntar si era petards o eren pilotes de goma.
Ah, és un petard i és a la zona dels manifestants.
Però oi que cada dia quan han començat també a tirar-se els petards és quan han començat una mica a accelerar-se també aquests aldarulls, eh?
Sí, forma part de tota la provocació des de l'altra banda de la tanca, on hi ha els manifestants, l'arribada d'ultres, l'arribada de perfils molt concrets que buscaran brega. La policia ja ens ha advertit, ho explicàvem abans, de l'arribada d'alguns individus. És que en veig quatre d'encaputxats davant de tot, que se'ls hi veu només la fila dels ulls. I clar, aquests quatre acaben d'accedir fins davant de tot per situar-se just abans de la policia.
És veritat que tenim ara posades quatre televisions d'àmbit estatal i només en una estan donant aquestes imatges
no són
en directe.
No són en directe.
Ah, és veritat, mira, ara no, però és veritat que fa un moment, crec que era Telecinco, sí que les estaven fent l'emissió en directe. Maria, digues.
No, que jo volia dir una cosa...
Deixa'm acabar la frase, perquè no és que no havia acabat.
Sí,
perdó, no és que no havia acabat la frase.
La Maria fa molta estona que no diu res.
Sí, perdona, Maria. No, només dir que aquest canvi de rumb, que no és el cas d'Esquerra, que jo crec que confirma el que ja deia en el sentit de que finalment estan fent el mateix que feien l'anterior legislatura, que és forçar el PSOE a fer coses que va dir no només que no volia fer, sinó que eren impossibles, a canvi del seu suport parlamentari. I ara és el que sembla que farà també Junts per Catalunya. Aquest és el canvi, no?
Maria.
No, sobre això dels encaputxats, que evidentment no sabem com pot desembocar això, però jo sóc molt prudent perquè, i crec que tot ens porta a criminalitzar la protesta, evidentment no estic justificant a feixistes, però quan diem que hi ha gent amb la cara tapada, i que abans el Jordi Armentera es deia, si vas amb la cara tapada és que alguna cosa estàs tramant, o no, perquè hem vist gent que es manifestava pacíficament.
Digues, Jordi?
Després...
Amagant, no, jo he dit amagant, no tramant.
O amagar, no, però dius alguna cosa, no sé exactament com ho has fet anar, però volem dir, si s'amaguen la cara és per alguna cosa. Llavors, jo crec que això...
Sumi la cara amb la indumentària, amb la bandera espanyola, amb un tipus de roba molt concreta...
Sí, sí, que ja sé el que vols dir, però que això, no, o sigui, que anar amb la cara tapada no vol dir en si mateix res, perquè aquí hem vist gent que anava a manifestar-se i que pel fet d'haver estat identificats doncs han pagat un preu molt alt quan l'única cosa que feien realment era manifestar-se. No dic que sigui el cas d'aquestes persones, però crec que jo almenys vull ser curosa amb això, perquè crec que això porta a criminalitzar no aquesta protesta, sinó tota la protesta tan general, que ja ho hem vist altres vegades. Llavors, sobre l'entrevista amb la Raquel Sans, jo, vosaltres llueu aquest to moderat, jo trobo a faltar que Esquerra expliqui en què creu que es diferencia de Junts, perquè ara, i el Jordi especialment que ho lluava, ho hem vist al llarg, perquè és que a més tot té, no, aquest deix i aquesta cosa que encara queda del procés i d'aquestes dinàmiques, sobretot de la manera com els dos partits es relacionaven l'un amb l'altre, que és que quan Junqueras, no, fa anys no s'atrevia a sortir a dir Carles Puigdemont o Artur Mas ens està prenent el pèl amb això i amb això, amb això, és que estem exactament en la mateixa dinàmica i en els mateixos rols. O sigui, que Raquel Sans no pugui sortir a dir mira, aquestes persones han pactat una cosa que és molt menys, si és que ella ho creu, que també ho podem discutir, però llavors ens donaria eines per poder-ne parlar. El que ha pactat Junts és molt menys del que nosaltres vam aconseguir, si és que ella ho pensa així, o no, nosaltres ja estàvem aquí i ells ara, perquè s'hi han hagut de sumar a la força, perquè abans no els necessitàvem i ara sí. O sigui, trobo una mica falta i crec que en general hi ha molta manca de transparència, però per part de tothom, d'exactament quin és el cor de la disputa, quin és el cor del conflicte entre els dos partits i de quina manera pensen adreçar-lo, perquè estarem exactament en el mateix. Vull sentir, no, discutir amb uns coneguts que deien no, és que s'han posat d'acord per una cosa que no és Catalunya, s'han posat d'acord per una investidura espanyola. No s'han posat d'acord ells, els ha posat d'acord el PSOE, i és una cosa que possiblement veurem a Catalunya quan Salvador Illa sigui president, que és una cosa que passarà segurament d'aquí un any, arribant amb acords amb tots dos, quan ells encara estan en aquesta dinàmica de no fer una mica una rendició de comptes del que ha passat, de quina manera, no del que ha passat ja del 2017, que és una cosa que ja queda molt lluny, sinó de quina manera s'ha arribat fins aquí, de quina manera s'ha transitat cap a això que és purament i simple voler participar a les institucions espanyoles, perquè creus que ara et surt a compte i abans no, i que per tant tanques de manera definitiva ara sí, amb llacet i amb pany i forrellat el procés i inicies una etapa nova. No sé quin problema hi ha en dir això sense parlar de processos històrics o no dir res, com a l'entrevista de Raquel Sans ara mateix.
Deixeu-me un moment, perquè tenim aquí des de fa estona ja l'Adrià Santa Susagna. Adrià, disculpa. Et volia preguntar ja per anar acabant en el teu cas. El Silva ara preguntava, m'agradaria veure el text de l'amnistia, a veure si demà pogués ser. Tu creus que això pot ser demà o va una miqueta més per llarg? Potser ens hem d'esperar ja fins la setmana que ve.
Clar, pot ser demà o pot ser dilluns. Això és una cosa que l'Armentera sempre porta explicant durant tota aquesta setmana, que és que el PNB ha demanat un dia de glòria per ells. Llavors, sabent que demà ja hi haurà la data de la investidura, segurament, potser sí que es podria anunciar aquest pacte amb el PNB. Si afegeixes la llei d'amnistia, queda una mica més deslluït, no?, per dir-ho d'alguna manera. I potser ens anem ja a dilluns. De fet, la mesa que ha de tramitar la llei d'amnistia és del dimarts, per tant, encara hi ha aquests dies de marge, demà i dilluns, per registrar-la. I ara que parlàvem
dels bascos, no sé qui un parlava, no recordo la mateixa aquest matí, que deien, parlem molt de l'acord amb Esquerra, parlem molt de l'acord amb Junts, i ara sortiran els últims dels bascos i tindran un acord encara tres vegades millor que el que han aconseguit els dos en tant temps.
As usual, com dirien els anglesos.
No ho descartem, eh? Bueno, Silva, em sembla que encara t'hauràs d'esperar una miqueta més.
Encara seria més divertit que els bascos diguessin, pues tot això que ho estan pactant a mi no em serveix i anem a eleccions.
I Adrià, una pregunta més, que també li hem insistit molt a Raquel Sanz sobre el tema del mediador, que no ens volia acabar d'aclarir si eren persones diferents o no, però vaja, jo crec que entre línies s'ha llegit que sí, que seran persones...
Que no.
No, home, que seran persones diferents.
Això, que no seran els mateixos. Sí.
No sé si hi ha alguna pista més sobre el que ha dit avui també Puigdemont i el que ha pactat Junts amb el PSOE sobre aquest mecanisme internacional, Adrià.
Bueno, sabem que seran una persona física, que no serà ni catalana ni espanyola, diguéssim.
Persona física, què vol dir?
Que no serà una organització.
Bueno, perquè clar, pot ser bueno, una organització, una organització en general, diguéssim, no? Vull dir que serà una persona, però que sí que darrere té una institució o una entitat mundialment coneguda, amb prestigi internacional, però que de moment no sabem els noms. Carles Puigdemont diu que ja el té tancat amb el PSOE. Esquerra en deia fa pocs dies que tenien dos noms que els agradaven tant a uns com als altres i que havien d'acabar doncs, de decidir per quin dels dos apostaven, i veurem fins a quin punt volen revelar la seva identitat o no.
Jo crec sí, que perquè Puigdemont ha dit que seran molt discrets, oi, amb això?
Sí, que seran molt discrets i que perquè els acords avancin, el millor és que es faci fora de l'esfera pública i que la gent no ho sàpiga. Però vaja, ja sabem que tard o d'hora algú xerra més del compte i s'acabarà sabent.
Aquest cap de setmana, per cert, que Junts ho ha de sotmetre tot això a la militància, no encara?
Sí, demà hi ha Consell Nacional de Junts a les 7 de la tarda i s'obrirà aquesta consulta a la militància Junts per Catalunya dissabte i diumenge, consulta telemàtica per ratificar aquest acord amb el PSOE. Tot apunta doncs, que la militància ho avalarà, si bé és cert que hi ha part de la militància de Junts que podria estar en contra d'aquest pacte. Aquesta opció es dilueix en el fet que Laura Borràs i el seu sector, diguéssim, està avalant aquest pacte de Junts per Catalunya amb el PSOE. Per tant, si no hi ha cap sorpresa...